L'alcalde respon.
Hola, us donem la benvinguda a l'Alcalde Respon, l'entrevista mensual que emetem l'últim dimarts de cada mes. Ens acompanya l'alcalde de Sant Vicenç dels Horts, Miguel Comino. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Us parla Eva García. I bé, alcalde, comencem parlant del tema d'aquests dies. El ple de la setmana passada va aprovar els comptes de l'any que ve en fase inicial. Sens dubte, la pandèmia continua marcant les nostres vides, però la situació sanitària avui és molt diferent a la de fa un any. El pressupost de l'any que ve, a hores d'ara, abans de la seva aprovació definitiva, però el pressupost de l'any que ve, què té de normal i què té de pandèmic?
És un pressupost que el que té de normal és el mateix que té de pandèmic, que és l'atenció a la ciutadania, no? Que és el que prima en aquestes xifres, unes xifres que doncs, tornen a posar les persones en el centre de tot, la seguretat, la via pública, l'espai comú, l'atenció a la ciutadania, doncs, totes aquestes qüestions, no? D'igualtat, de solidaritat, doncs a atendre les persones és el principal motiu pel qual estem aquí i això, tot això està al centre, al bell mig d'aquestes xifres que hem aprovat inicialment, com bé dius, en el ple ordinari de la setmana passada, del juliol, de l'octubre, com venim fent des de fa molt de temps, un ajuntament ben endreçat, ben ordenat, i hem aprovat les xifres ja inicialment a l'octubre per tal d'obrir el termini de presentació de delegacions, que formalment s'ha de posar en marxa, i treballem amb l'objectiu d'aprovar en el ple de desembre definitivament les xifres, el pressupost, les ordenances fiscals i el gener iniciar l'any ja amb els pressupostos aprovats.
Hi ha gaire marge per incorporar esmenes o propostes que puguin fer ara els grups?
La veritat és que, bueno, això és una qüestió que sempre genera tensions, diguem, no? La presentació de les al·legacions, tots els grups presenten al·legacions, però la veritat, a mi m'agrada ser molt, molt, molt sincer. Primer, entre el capítol 1, que diem nosaltres sempre, que és el personal de la casa, treballadors i treballadores de l'Ajuntament, i el capítol 2 del pressupost, que són els serveis que l'Ajuntament presta i que no pot deixar de prestar, diguem, no? Aquí entra des de la recollida de les escombraries, la neteja viària, el servei del bus urbà, la neteja de les escoles, totes aquestes qüestions que l'Ajuntament té contractades i que no pot deixar de serveis que no pot deixar de prestar, tot això s'emporta més del 80% del pressupost. Aquesta és la realitat, diguem. Més del 80% del pressupost està compromès entre sous, diguem, i serveis contractats. Per tant, el marge que li queda al propi govern, diguem, per tirar endavant projectes propis és petit, diguem, no? Queda poc marge. Amb el 20% del pressupost és el que ens permet, diguem, el govern municipal de Torn marcar una línia, marcar una altra, o, no? I aquí deixa poc marge, diguem, tenim poc marge nosaltres, doncs menys marge té l'oposició. Sap greu, diguem, no és una qüestió de prepotència ni una qüestió similar, no? La responsabilitat del govern la té de governar, la té el govern té poc marge, diguem, real, per poder tirar endavant les seves polítiques, l'oposició en té una mica menys encara, no? I nosaltres el que volem és incorporar, sí, volem incorporar tot el que puguem no, d'iniciatives que puguin venir d'altres espais, de l'oposició, doncs estem esperant aquestes propostes que encara no han arribat, i quan arribin doncs les estudiarem, i si encaixen bé, diguem, en el nostre projecte o amb allò que nosaltres considerem que és prioritari i que s'ha de presentar, doncs estarem encantats de poder incorporar qüestions que presenti l'oposició a les xifres de l'Ajuntament, sí.
A la memòria d'alcaldia sobre el pressupost es diu explícitament que l'atur estructural a Sant Vicenç és greu i important. Més enllà de la recuperació de l'ocupació que ha suposat el terrabastall de la pandèmia, quines mesures es plantegen per reduir l'atur?
Bueno, nosaltres aquesta qüestió és una qüestió que ens preocupa molt. Sant Vicenç dels Horts és el municipi que té la taxa d'atur més elevada de la comarca. No és una notícia nova, diguem, és una qüestió que ens acompanya en les últimes dècades, per entendre's, no? I va molt associada també al fet de tenir la taxa de fracàs escolar més elevat de la comarca. Per tant, nosaltres considerem que és molt rellevant també els esforços que s'han de fer en qüestions educatives, qüestions socioeducatives, i en paral·lel això considerem que ajudarà a millorar les xifres d'atur, que estan millor i que estem contents, diguem, amb l'evolució que estem tenint, però continuem tenint el 12% d'atur, i això és una xifra que treballem per millorar-la, no? Com la millorem? Doncs, per exemple, amb qüestions d'intentar facilitar al màxim la implantació de noves empreses, d'ajudar els emprenedors, estar, doncs, al costat de tota aquesta gent que té ganes de tirar endavant projectes empresarials i projectes econòmics d'aquest tipus. Estem al costat, facilitem al màxim, no hi ha taxes d'inici d'activitats, i fem una tasca important d'assessorament, d'acompanyament a tothom que vol tirar endavant un projecte empresarial del tipus que sigui en el nostre municipi. I una altra qüestió que estem fent, i que ho estem fent jo crec que amb prou èxit, que és un projecte singular de promoció econòmica, que ho fem de la mà de una empresa del tercer sector, que és Solidansa, i de l'àrea metropolitana de Barcelona, que és qui fa la gran aportació econòmica a aquest projecte, que és el projecte singular, que li diem, que el que hem fet és transformar els diners que ens han d'arribar de l'àrea metropolitana de Barcelona per contractar plans d'ocupació, aquests plans que donaven feina a persones individuals durant 5 mesos, en 6 mesos, a vegades 9, però que no, sovint no ajudaven a consolidar l'objectiu principal d'aquests plans d'ocupació, que és la reinserció en el món del treball d'aquestes persones. És veritat que potser solucionaven o resolien un problema temporal de 6 mesos o de 9 mesos, però no aconseguíem sovint la reinserció en el món del treball, que és el que perseguim amb els plans d'ocupació. El que hem fet a través de l'àrea metropolitana és un pla de treball diferent, amb Solidans, amb aquesta empresa del tercer sector, i ja a dia d'avui, durant l'últim any, podem dir que hem reinsertat de més de unes 400 persones han passat pel servei, més de 110 persones han aconseguit reinsertar-se amb èxit en el mercat de treball. Per tant, considerem que és un projecte que està funcionant, que està funcionant bé, que és exitós i que li donarem continuïtat. Hem parlat també amb l'àrea metropolitana, està disposada, diguem, a continuar finançant aquest projecte, i crec que mesures d'aquest tipus, doncs, ens han d'ajudar una mica també a que les persones que estan tenint dificultats de feina, però s'han quedat fora, han tingut ERTEs, estan a l'atur, doncs ens permeten no només solucionar un problema durant uns mesos, sinó donar-li una continuïtat, que és el que perseguim.
Quan parla de persones reinsertades al mercat laboral, què vol dir? Que un cop acabat aquest projecte han trobat feina
Correcte.
En altre lloc?
Sí. Sí, han trobat feina, no? Que és el que busquem. Al final hem de saltar d'aquestes polítiques, diguem, que ajuden puntualment a les persones, que són molt, molt assistencialistes, diguem, que està bé, segurament s'han de fer puntualment, però el que necessitem és que les persones puguin ser autònomes i puguin continuar endavant amb els seus projectes de vida, amb les seves famílies, i això no passa per donar feina durant 6 mesos o durant 9, sinó intentant ajudar a les persones a reinsertar-se de manera activa i de manera exitosa en el mercat laboral.
Doncs, parlant de precarietat laboral i econòmica, en els últims mesos s'ha anat parlant de la possibilitat de desnonaments. A Sant Vicenç hi ha hagut alguns intents. El govern municipal repeteix que ningú es quedarà al carrer, que ningú es queda al carrer. Especialment hi havia una data preocupant, el 31 d'octubre, diumenge, que acaba la moratòria de desnonaments per impagament del lloguer, però el govern central ja ha dit que té previst aprovar una nova pròrroga d'aquesta moratòria, una de les mesures d'aquest escut social del govern central.
Sí.
Quina és la radiografia d'aquests casos a Sant Vicenç? El risc de desnonaments de famílies és elevat?
És elevat en alguns casos, sí. No? Hi ha persones que estan patint una situació econòmica complicada. Algunes d'elles, de fet, la setmana passada o fa 15 dies vam tenir un cas d'un desnonament d'un bloc sencer, I és una qüestió que venia de lluny, diguem, eh? No és una qüestió que s'hagi iniciat en els darrers mesos, sinó que venia de molt lluny. I d'aquests casos, per exemple, eren cinc famílies. No?
I s'ha executat aquest desnonament.
S'ha executat, hem aconseguit aturar tres de les cinc famílies i dues no. Estem treballant amb això, no? I segur que l'escut social del govern de Pedro Sánchez ens ajudarà, com ha ajudat amb els ERTOs, i continua ajudant amb la paralització d'alguns desnonaments, no tots, perquè hi ha alguns que s'han executat també durant els últims mesos, malgrat l'escut social del govern d'Espanya, i el que fa l'Ajuntament és ajudar al màxim a tot el que pot per evitar-ho, per evitar aquests desnonaments, i quan no hi ha més remei, doncs posar sortides d'emergència per les famílies que puguin patir aquesta situació. Però nosaltres el que diem sempre a les famílies és que han d'entrar en el circuit públic, en el circuit de l'Ajuntament, que han de passar pels professionals de l'Ajuntament, pels serveis socials, per la promoció econòmica, perquè nosaltres no podem, diguem, ajudar algú que no ha passat prèviament pel circuit dels serveis socials, no? I és el que va passar, per exemple, jo no vull entrar en el detall, diguem, d'aquest desnonament d'aquest bloc, no? Però hi havia cinc famílies, tres d'elles són persones, famílies, usuàries dels serveis socials, diguem, i són justament les persones que hem aconseguit aturar el desnonament, no? Estem treballant amb les famílies, el jutge confia, diguem, que l'Ajuntament està darrere i està treballant amb aquestes famílies, i per tant, gràcies a aquesta col·laboració entre les famílies i els tècnics de l'Ajuntament, hem aconseguit que el jutge no executi aquests desnonaments en aquests tres casos, no? Doncs amb això és amb el que jo crec que també hem d'insistir. També parlem amb el teixit associatiu, que sovint dona suport a aquestes famílies. Nosaltres també, vull dir, que hi hagi teixit associatiu que dona suport a aquestes famílies no significa que l'Ajuntament no ho faci. Són dues coses diferents. Les entitats poden donar suport i l'Ajuntament també ho fa, perquè cadascú ho fa des del seu paper, des del seu punt i des de la seva responsabilitat. Així que treballem plegats per evitar aquests desnonaments i perquè la gent pugui tenir, doncs, un futur millor.
I quin marge de maniobra té l'Ajuntament en aquests casos, en els casos d'atenció a les famílies per part de serveis socials, i alhora, doncs, això que deia, el jutge sap que l'Ajuntament hi està, sí, al darrere. Quines són les eines amb què compta l'Ajuntament? Quin és el procediment habitual quan es té notícia d'un possible desnonament?
Nosaltres mirem, quan ens assabentem que hi ha un desnonament, és per un avís del jutjat, normalment, i el que fem habitualment és mirar a veure quines famílies són, si són persones que estan al circuit municipal, dels serveis socials o no. Si no, doncs anem a buscar-les, intentem coordinar-nos, no? I el que vull dir és que al final el jutge és qui executa el desnonament. Aquí no, l'Ajuntament, diguem que poc marge té, no? Si el jutge vol executar el desnonament, el desnonament s'executa, diguem, no? Aquí no hi ha gaire marge, però el que vinc a dir és que quan l'Ajuntament hi participa, quan l'Ajuntament hi és a sobre, i això passa perquè les famílies també ens ho comuniquin, participin, estiguin, no? Hi hagi comunicació, hi hagi diàleg entre les famílies afectades i el propi Ajuntament, més enllà de les entitats socials, que ja fan la seva feina i la fan molt bé. Però som nosaltres els que al final acabem, doncs, parlant amb els jutjats, intentant, doncs, que hi hagi una altra alternativa, no? En aquests casos que dèiem l'altre dia, doncs hem guanyat dos mesos, mentre trobem alternatives, també habitacionals, per a les famílies afectades.
Ja s'ha allotjat algú a la residència Iris?
De l'Ajuntament encara no. A la part de l'Ajuntament encara no. No sé si Càritas ja disculpa. No sé si Càritas ja ha pogut, doncs, allotjar alguna família. Per part de l'Ajuntament encara no hem hagut de, afortunadament, encara no hem hagut d'utilitzar aquesta residència.
Alcalde, seguim a serveis socials, perquè aquest mes hi ha hagut retard per carregar diners a les targetes moneder que gestiona serveis socials. L'explicació que va donar la regidora al ple va ser que es van encadenar dues baixes laborals de les persones que s'encarreguen de fer aquesta tasca. Quina solució es va donar a les famílies afectades mentre esperaven a poder tornar a comptar amb aquests diners?
Doncs a les famílies afectades, mentre hem tingut aquest problema, que ho va explicar perfectament la regidora de serveis socials, la primera tinenta d'alcalde, doncs es van encadenar dues situacions que habitualment no passa, diguem, no? Primer de tot vull explicar que ha estat aquest govern municipal qui ha posat en marxa les targetes moneder. Aquí tothom parla de les targetes moneder com si fos una cosa caiguda del cel, diguem, i no és així, diguem, no? És un projecte que ha tirat endavant aquest govern municipal per donar dignitat a les famílies que pitjor ho estan passant. No és el mateix anar a comprar amb un xec de l'Ajuntament que amb una targeta que et dona llibertat per comprar dins del pla de treball que habitualment tenen les famílies amb els assistents socials i de més. Doncs hi ha un pla de treball i hi ha unes targetes que es recarreguen perquè les persones puguin comprar lliurement amb més autonomia i amb més llibertat allò que consideren que han de comprar dintre dels límits que n'hi ha, diguem, eh? Per tant, és l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts i és aquest govern municipal qui dona aquesta dignitat i aquesta autonomia a les famílies usuàries dels serveis socials. Eh? Vagi pel davant això. Han funcionat perfectament des de la posada en marxa, que va ser, si no recordo malament, el gener d'aquest any, i es van posar en marxa les targetes moneder, cada mes es recarreguen i la manera de funcionar és que les famílies presenten uns tíquets de justificació en què s'han gastat aquests diners, perquè són diners públics i l'Ajuntament és molt curós amb els diners públics i, per tant, es miren factura a factura, tíquet a tíquet, en què s'han gastat els diners. Un cop s'han comprovat que les despeses s'han executat correctament, doncs es torna a recarregar la targeta moneder. Aquest és el funcionament de la targeta moneder perquè tothom ho entengui. Hem tingut un problema, que és que la persona que havia de fer aquesta feina, que estava fent aquesta feina, que és una feina pues, curosa, tècnica, complicada, i perquè no totes les factures entren, algunes valen, altres no. Per tant, és una feina molt, molt curosa. La persona que se n'encarregava, doncs, agafa la baixa, diguem, no? Té tot el seu dret, està en el seu dret del món, té un problema de salut i agafa la baixa. I la persona que... No només ella sap fer això, hi ha una altra persona que ho sap fer també per si aquesta situació de baixa doncs, encadena la mala fortuna, diguem, fa que la persona que havia de substituir a l'altra persona doncs, també doncs, té una situació personal semblant i també doncs, una baixa per incapacitat temporal que li impedeix doncs, fer aquesta feina. No? I llavors el que fem és activar doncs, la coordinació de la resta de treballadors i treballadores del departament per tirar endavant aquesta tasca que és fonamental i és prioritària, però l'han de fer persones que no estan habituades a fer-la i, per tant, l'engranatge no és tan ràpid, diguem, com quan la fan les persones que estan habitualment a fer-ho, no? Això ens ha provocat que durant uns dies doncs, no s'hagin recarregat les targetes. Per tant, el primer que fem és demanar disculpes a les persones usuàries que han tingut aquesta situació sobrevinguda. Ens sap molt de greu, tant de greu que aquest projecte l'hem posat en marxa nosaltres i, per tant, el que volem és que funcioni perfectament pel projecte en si i per les famílies que són usuàries d'aquestes targetes moneder. Per tant, el primer que fem és demanar disculpes a les famílies que s'han vist afectades, però el que diem és, mentrestant, el que va fer Serveis Socials és posar a disposició doncs, el rebost de l'Ajuntament, el rebost que tenim conveniat amb Càritas, per tal de, si hi havia emergència alimentària, diguem, doncs que quedessin cobertes. No? És el rebost és el banc d'aliments de tota la vida, per entendre'ns, eh? que funciona molt bé i que estem molt agraïts també a la feina que fan els voluntaris i les voluntàries del rebost que han estat al peu del canó i que ens han anat explicant com han anat passant aquestes persones per allà doncs, a recollir aliments perquè tenien una situació complicada, no tenien diners i l'Ajuntament no els hi recarregava aquella targeta i el que hem fet és posar a disposició de la gent aquest recurs d'emergència mentre resolíem el problema de la recàrrega.
Es pot tornar a repetir aquest incident? O s'han posat mesures per evitar que...
Treballem perquè no passi, diguem, no? Això segur, no? No volem que passi. No, si algú pensa que l'Ajuntament disfruta amb aquesta situació, amb un problema que ha generat un problema a una setantena de vicentins i vicentines, que són les persones que fan servir aquesta targeta, doncs s'equivoca, no ho passem bé, no ens agrada, és una situació que ens genera doncs, un malestar important, no? I el que volem és que funcioni, i per això treballem, per generar les bases perquè això no torni a passar, evidentment. No? Ara, intentar utilitzar aquesta situació, diguem, per treure un profit polític, és el que nosaltres no veiem normal, no? I és el que ha fet l'oposició, és el que ha fet Junts per Sant Vicenç i és el que ha fet els comuns presentant una moció en contra dels serveis socials, explicant que coses que no han passat, com que la gent ha fet vaga de fam, com que porten més d'un mes sense recàrrega, no és veritat que portessin més d'un mes, ens hem enrederit, hi ha hagut una errada, hem demanat disculpes, però no hem estat, ni la gent ha passat gana, perquè hi ha hagut un recurs d'emergència, ni és una cosa que s'hagi provocat de manera voluntària. Treballem per resoldre-ho i esperem que no torni a passar.
Alcalde, la setmana passada es va reunir amb el delegat de la Generalitat a Barcelona. Va ser una presa de contacte aquí a la Casa de la Vila. No es coneixien, de fet, i vostè ja va explicar que li havia demanat al delegat del govern de la Generalitat concertar les places de la residència de gent gran.
Correcte.
Què li va respondre?
Que s'ho miraven, com de fet venen dient des de fa molt de temps. Aquí tenim un document signat per l'anterior alcaldessa i per el que era també anterior conseller d'Afers Socials i Famílies, el Homrani, que diu que és una declaració d'intencions, que diu que a Sant Vicenç hi haurà una vuitantena de places públiques concertades per la Generalitat de Catalunya i una vintena de places de centre de dia. I en el mateix, en aquell document, que és una declaració d'intencions, no és un conveni, sinó és una declaració d'intencions, tot i que en el seu moment es va vendre com un conveni, és una declaració d'intencions. En aquella declaració d'intencions insta a l'Ajuntament i al Govern de Catalunya a fer un conveni. Per tant, no era un conveni, sinó una declaració d'intencions. I el que nosaltres exigim a la Generalitat de Catalunya és que passem d'aquesta declaració d'intencions, que diu que molt bé, que molt bé, que sí, que a Sant Vicenç li toquen 80 places públiques, i que ens ho posin per escrit. Que ens ho posin per escrit perquè és l'única manera que tenim nosaltres de poder desenvolupar l'obra de la residència de la gent gran que tenim prevista. Tenim el terreny preparat, hem fet la modificació urbanística adequada per poder fer la construcció d'aquesta residència de la gent gran, tenim l'avantprojecte ja fet, que ens l'ha preparat els tècnics i tècniques de l'àrea metropolitana de Barcelona, i ara el que ens cal és treure a concurs la construcció.
I alguna data prevista?
Quan la Generalitat de Catalunya ens concerti les places, o ens digui quan estaran.
Però en aquest que s'ho mira, li ha donat alguna pista o emplaçat alguna reunió?
No tenim més pistes. El que sí que ens han dit és que de totes aquelles coses que vam parlar de més coses, no només de la residència de la gent gran, prenien nota i ens farien el retorn. I esperem aquest retorn. El que jo vull que la gent entengui, que crec que no és una dada menor, és que l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts el que no pot fer és la construcció d'una residència si no hi ha el compromís per escrit de la Generalitat de Catalunya del concert de les places, perquè si no ens podem trobar amb una residència feta i buida, que és el que li ha passat a la Fundació Iris durant més de 10 anys. Van fer una residència, la van aixecar, la van construir, la van dotar i ha estat buida perquè la Generalitat de Catalunya no ha concertat les places. Nosaltres volem que la Generalitat es comprometi a fer aquest concert i en el moment que tinguem aquest compromís ferm de la Generalitat de Catalunya, doncs podrem començar els tràmits de licitació d'aquesta construcció.
Què li va semblar al delegat del govern aquesta sortida a la residència de la Fundació Iris?
Li va semblar una sortida ingeniosa, diguem, no? que ha donat sortida a un problema que tenia l'Ajuntament, per una banda, perquè necessitem places d'habitatge d'emergència, però també de la Fundació Iris, que no hi havia manera de poder posar en marxa aquesta residència, no? I és un exemple del que podria passar amb la residència de la gent gran si no hi ha concert previ de les places, no? Que és que construïm una residència que quedi buida, com li ha passat a la Fundació Iris.
Altres temes que es van tractar en aquesta reunió van ser la reforma de l'escola Sant Jordi, els serveis dels ambulatoris, del SOC, el Servei d'Ocupació de Catalunya. Sí. Alguna concreció sobre això? Tot pendent de mirar-s'ho.
Pendent de resposta. Ens donaran resposta de tot això. Hem parlat de la importància que té en un moment com aquest, no? Que el SOC respongui, que estigui al costat de la gent, que estigui obert, que quan la gent s'apropa hi hagi persones que les puguin atendre, que agafin el telèfon, no? Els vam explicar. La ciutadania ha tingut molts... Són coses diferents, i vull que quedi clar, perquè així li vam explicar també, no? La relació de l'Ajuntament amb la direcció de l'ambulatori amb el funcionament de l'ambulatori no té res a veure amb el SOC, diguem, eh? L'Ajuntament ha tingut una relació estreta, fluida, de comunicació constant amb l'ambulatori, amb la direcció dels ambulatoris de Sant Vicenç dels Horts, i el problema que hem tingut, diguem, és de sobrecàrrega de les línies telefòniques, no? I la gent està trucant a l'ambulatori i sovint ningú agafa el telèfon perquè hi ha una sobrecàrrega, perquè hi ha moltes sortides de trucades, n'hem parlat moltes vegades ja d'aquest tema. No té res a veure amb el SOC, que ni la ciutadania ni el propi Ajuntament han pogut comunicar amb el SOC durant molt de temps, diguem, eh? Hem tingut molts problemes de comunicació amb el Servei d'Ocupació de Catalunya, i mira que estan en el mateix edifici del costat del Molí dels Frares, i no hi ha hagut manera de contactar amb ells. Nosaltres tampoc hem pogut contactar amb el SOC, per tant, això
ni picant la porta,
ni picant la porta, ni tirant la terra, pràcticament. Així que hem tingut molts problemes i així ho hem comunicat. Per això vull que quedi clar que no té res a veure amb el problema que hi ha amb els ambulatoris, no? I és un problema amb un municipi amb el 12% d'atur, amb molta gent en una situació complicada, no? Doncs el Servei d'Ocupació de Catalunya no pot estar tancat i no pot no respondre ni a la ciutadania ni a l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, i això és el que li vam traslladar al delegat territorial del govern.
Ara s'ha normalitzat l'atenció?
Una mica.
Però no és com abans de la pandèmia?
No, encara no estan en aquest punt.
Doncs avancem perquè ens queda poc temps. Hem vist també a la revista municipal, en aquest cas, que la zona de vianants de Vilavella és a punt de fer el pas definitiu, sí. Ara ja sí, campanya informativa al novembre i multes a partir del 10 de gener s'anuncia per qui se salti les restriccions de trànsit.
Esperem que no hi hagi multes, diguem, eh?
Per qui se les salti les restriccions de trànsit.
Correcte.
Com funcionarà? Alguns vehicles podran accedir a la zona, sí. però en tot cas necessiten tramitar una autorització, com ja es preveu tot plegat.
Sí, sí, podran accedir. És la càmera que hi ha instal·lada on estava la caixa, per entendre'ns, al carrer del mossèn Duran, darrere de la plaça La Vila, eh? Allà hi ha una càmera que va fent fotografies, ja fa temps que fa fotografies, i que es va informant del que va passant per allà, no? I el que està passant per allà és el que hem comentat moltes vegades, que és que més de 300 vehicles cada dia passen per allà, cada dia. Això està passant avui, encara que ja hi ha dos senyals, no? Una que diu, quan gires per darrere de la plaça de la Vila, diu que has de girar obligatoriament a la dreta. Hi ha 300 vehicles que continuen girant a l'esquerra, tot i haver-hi un senyal de prohibició, i després hi ha un senyal de circulació prohibida, excepte autoritzats, i 300 vehicles diaris passen per allà, no? I és un espai de vianants, és un espai que ja en el seu moment es va pensar com de prioritat invertida perquè la ciutadania tingués prioritat sobre els vehicles, i que nosaltres el que estem decidits a fer és que no només tingui prioritat, sinó que sigui bàsicament una zona de vianants, de persones que caminen i que fan vida en aquella zona. La manera de... Hi haurà vehicles autoritzats? Sí, hi ha vehicles autoritzats que són bàsicament els vehicles que hi ha un horari de càrrega i descàrrega que està pactat amb la Unió de Botigues, i després hi ha unes autoritzacions expresses a les persones que tenen els seus vehicles, doncs, o que tenen un pàrquing, que han de guardar el cotxe allà, o que tenen alguna autorització d'aquest tipus perquè viuen allà, diguem, no? L'objectiu és que sigui un espai on, per entendre'ns, jo, que visc allà entre el Can Ros i el Serral, diguem, no pugui passar. Jo no tinc per què passar per allà amb el meu cotxe. És un espai que ha de ser un espai per la ciutadania, perquè la gent faci seu aquell espai i l'ocupi, diguem, no? La gent. Cosa que, per una altra banda, funciona a tots els municipis de Catalunya i d'Espanya. Per tant, a Sant Vicenç dels Horts funcionarà també. I ens ajudarà a tenir un espai guanyat al carrer per la ciutadania de Sant Vicenç dels Horts, que la gent el podrà gaudir, i a més ajudarà a millorar el comerç de la zona, que és també l'altre gran objectiu. A més de tenir una zona pacificada, baixes emissions, amb menys contaminació en el centre del municipi, un espai que la gent podrà gaudir, i a més un espai que generarà riquesa i generarà economia en la zona. Aquest és l'objectiu. Per tant, qui tingui un garatge, qui visqui allà, doncs pot presentar una instància demanant autorització. La seva matrícula, diguem, estarà introduïda en el sistema, i quan passi per allà, la foto doncs, no anirà a la policia, sinó que es quedarà allà.
Però s'ha de tramitar l'autorització.
S'ha de tramitar l'autorització, efectivament. Uh-huh. I la idea amb la que treballem és que la campanya de Nadal, per entendre'ns, a grans trets, la campanya de Nadal que volem que sigui potent i que en aquest espai comercial també vegi ja el que significa tenir una zona peatonal i pacificada, doncs tota la campanya de Nadal ja es pugui fer amb aquestes condicions de peatonalització, tot i que no començarem a enviar multes de debò, diguem, o no començaríem, si és que finalment s'ha de multar, perquè jo confio que la gent, quan no es pot passar per un lloc, no es passa per aquell lloc, no? Així que, no, en tot cas, no hi hauria multes reals fins al gener. Aquesta és el calendari amb el que estem treballant, i s'està preparant una documentació per lliurar-la físicament als cotxes que passin per allà, la ciutadania que entri per aquella zona, que no ha d'entrar, però quan entrin, doncs hi haurà algun agent cívic, alguna persona, algun treballador o treballadora de l'Ajuntament que l'aturarà el cotxe i li dirà: "Oi, escolti, vostè ha passat per una zona que ja no es pot passar, recordi que a partir de tal data, si torna a passar per aquí, doncs rebrà una sanció econòmica". Intentarem fer tota la pedagogia que puguem i que siguem capaços de fer per tal d'evitar doncs les sancions, però si arriba el moment, doncs s'hauran d'executar, sí.
Parlant de comerç, també es posa en marxa una nova campanya de l'APP Moneder, l'aplicació Moneder. Per cada 70 euros que un usuari carregui a l'aplicació, l'Ajuntament ho complementa amb 30 euros més, 100 euros en total per gastar al comerç local. Això ja s'està fent servir, hi ha moviment?
Crec que encara no, estava pendent de posar-se en marxa, però és qüestió de dies que estigui aquest servei en marxa. Vam començar amb la targeta Moneder, que és una mena de moneda local que l'Ajuntament té molta... Ho fem amb molta convicció, perquè pensem que tots els diners que l'Ajuntament posi en marxa, per una banda, s'han de quedar a Sant Vicenç, per això una part de les subvencions que paguem en els propis comerços, doncs la paguem amb targeta Moneder, les paguem amb targeta Moneder perquè se les hagin de gastar. Aquests diners que reben com a subvenció, una part obligatòriament ha de repercutir de nou en el municipi. Per tant, ho fem amb aquesta intenció. La ciutadania pot passar la targeta Moneder pels comerços que ja estan donats d'alta quan fan una compra, quan van a dinar en un restaurant o un bar, quan van a una botiga, doncs passen la targeta Moneder i reben, ingressen, la ciutadania ingressa l'1% de la despesa que hagi fet, van acumulant diners en aquesta targeta que després podran gastar, diguem, no? Aquest és l'objectiu. I ara, doncs, el que fem és fer un pas més, que és que la gent pugui recarregar-se directament aquesta targeta per tal de fer despesa en el municipi. I el que volem és que, una mica, està parlat amb la Unió de Botiguers, amb els comerços de Sant Vicenç, que puguin haver-hi doncs campanyes, que pugui haver-hi promocions, no? Si pagues amb targeta Moneder, doncs tens un 2% de descompte, un 5% de descompte. Qüestions d'aquest tipus ens han d'ajudar també a que la gent doncs fidelitzi la seva compra, les seves despeses, el seu comerç aquí a Sant Vicenç, que és el que estem fent. I ara doncs fem aquesta campanya també de captació, no? De gent que vulgui fer servir la targeta Moneder, i per cada 70 euros, no recordo quina és la xifra final, diguem, hi ha una partida econòmica a disposició, però per cada 70 euros que una persona ingressi, l'Ajuntament doncs aporta 30 més, una mica per ajudar a que aquest comerç doncs funcioni, i que aquesta iniciativa de moneda local que estem posant en marxa i que ens ha de donar, diguem, doncs aquest servei al municipi i als comerços de Sant Vicenç.
Alcalde, dilluns és Tots Sants, canviem de tema, són dies de visites al cementiri. Fa pocs dies, amb motiu del Dia Internacional del Dol Perinatal, sí, L'entitat Petits Mapat ens comentava que treballen amb l'Ajuntament perquè hi hagi al cementiri un espai dedicat al record de les morts gestacionals i perinatals. Sí. Això com està?
Doncs estem treballant, efectivament, tenen raó, ens hem reunit algunes vegades, la regidora de Serveis Socials, la regidora de Salut Pública, ens hem anat reunint amb aquesta entitat per generar un espai de record, de memòria en el cementiri municipal, i està bastant avançat, diguem. S'està fent algunes modificacions, s'ha pintat alguna paret i crec que s'ha de plantar una olivera en aquella zona, diguem, on s'ha escollit per tenir aquest espai de memòria, i s'han de fer algunes adequacions encara d'aquesta zona, però s'està treballant amb l'empresa que gestiona el cementiri, aquestes regidories implicades i l'entitat Petits Mapats, i estem avançant, diguem, eh? Encara no ho tenim, però ho tindrem en breu, i serà un espai, doncs, de memòria, de record, per, com bé dius, el dia que va ser el dia 15 d'octubre, el dia del perinatal i gestacional, i el que volem és, doncs, posar de relleu aquest dol i que ens ajudi, no?, a tots i a totes a tirar endavant.
Divendres acaba la quinzena de la solidaritat. Com està anant?
Doncs molt bé. La veritat és que és una quinzena de la solidaritat que està tenint molta afluència de ciutadania, molta afluència de ciutadania. Hem vist que jo no recordo una quinzena de la solidaritat, ho dic francament, amb tanta assistència de ciutadania, amb molts actes de molta qualitat, que crec que la ciutadania ho està valorant i està participant activament, no?, d'aquesta quinzena de la solidaritat. Sant Vicenç és un poble solidari, sempre ho ha estat. Jo, el dia de la posada en marxa de la quinzena de la solidaritat, explicava que aquesta és la novena quinzena de la solidaritat, i abans de quinzenes hi havia setmanes, i abans de les setmanes hi havia actes puntuals, i molt abans hi havia un agermanament, i abans hi havia entitats al municipi que fa molts i molts anys que fan una tasca extraordinària de cooperació i de solidaritat amb altres interlocutors en altres punts del món, no? Sant Vicenç és un municipi que sempre ha tingut una abategat amb una força la solidaritat en el nostre municipi. Crec que hem d'estar molt orgullosos i molt orgulloses d'aquestes entitats que fan una tasca fonamental i que ens ajuden també a portar el nom de Sant Vicenç dels Horts en qüestions tan maques i tan solidàries, no?
I a més, ha coincidit amb la sort de l'aixecament de les mesures, de la majoria de mesures anti-Covid, amb, sí, el 100% de l'aforament als actes culturals. No sé si s'han adonat, però hem deixat la pandèmia, la pregunta estrictament de pandèmia, per primera vegada pel final de l'entrevista, perquè anem acabant. Com està funcionant Sant Vicenç amb l'aixecament de les mesures?
Doncs amb bastant normalitat, diguem, no? I això és molt bon senyal, les xifres són molt bones, estem en un moment que estem recuperant tota la normalitat, els comerços funcionen bé, la restauració està al 100%, els aforaments estan recuperats, hem recuperat fins i tot la presencialitat de la ciutadania, per exemple, en els plens de l'Ajuntament, no?, que feia molt de temps que no podien. De seguida que vam poder recuperar la presencialitat dels 21 regidors i regidores, ho vam fer, però encara no teníem la presència de ciutadania. Ara ja s'han incorporat també els veïns de Sant Vicenç, poden assistir al plenari, per tant, està tot en marxa, amb tota la normativa i amb tota la cautela. També t'ho dic, hem de ser encara curosos, hem d'anar al tanto, perquè encara la pandèmia existeix, i de fet ara ja sabem que s'està trucant a persones per la tercera dosi, no?, de les persones de més de 70 anys, crec que són les que estan començant a rebre aquesta trucada, que fins i tot ens diuen des de la Generalitat que coincidirà amb la campanya de la grip, i que les persones que vagin a la campanya de la grip podran sortir pràcticament amb les dues punxades, no?, de la vacuna de la grip i de la tercera dosi, sempre que faci més de 6 mesos, crec que han rebut la segona. Per tant, això està en marxa. Nosaltres col·laborem tot el que podem amb la Generalitat per generar aquests espais de vacunació també, i bueno, esperem que tot vagi bé, no? Així que en principi estem tranquils, estem satisfets, i estem també amb molta cautela, no? Anem fent.
Doncs amb cautela arribem al final d'aquesta entrevista, al final de l'Alcalde Respon del mes d'octubre. Gràcies, Miguel Comino, i fins d'aquí a un mes, la pròxima entrevista el 23 de novembre.
D'acord, moltes gràcies a vosaltres.
Que vagi bé, bon dia.
Adéu.